el millor dolent de la història del cinema. Dolent entre dolents, la personalització del mal. Ell encarna el costat fos de la força, tan senzill com sumar aquesta banda sonora que estem escoltant, que és la música icònica de Star Wars, amb aquesta respiració. I ja tenim un personatge, diríem que reconegut a nivell mundial, Darth Vader. Però qui s'amaga darrere la màscara, darrere aquella imatge altíssima, molt alta, de Darth Vader? És un actor britànic de 80 anys que va ser campió d'halterofília i que és protagonista del documental I'm Your Father dels mallorquins Toni Bastard i Marcos Cabotà. Toni Marcos, bon dia i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui.
Hola, bon dia.
I posem-nos drets per rebre el senyor David Prowse. Mr. Prowse, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Thank you very much.
Explica en el documental que vaig veure ahir que la seva parella, la seva dona, no vol saber pràcticament res ni de Darth Vader ni de Star Wars. No sé si el matrimoni ha perillat per culpa de Darth Vader.
La meva dona considera que la Guerra de les Galàxies, és la més gran intrusió que hi ha hagut mai en el nostre matrimoni, perquè fa que jo me'n vagi massa de casa.
Què va pensar quan dues persones de Mallorca van aparèixer a la seva vida i que li volien fer un documental i li van proposar el projecte?
Home, em vaig quedar molt intrigat, a veure què volien aquests mallorquins fer amb això.
I
pel que he vist fins ara, em sembla que ha estat un gran èxit.
I vosaltres dos, Marcos, Toni, com us surt la idea del projecte? Vaja, entenc que sou molt fans, no?
Sí, home, jo sóc fan generacional. Vaig néixer als 70 i com tota la gent que va néixer als 70 va veure Star Wars als cinemes. Bàsicament diria que fins i tot Star Wars van ser les pel·lis que em varen decidir fer cinema, no? En el futur fer cinema. I un dia amb el Marcos estàvem fent unes copes i vàrem parlar de Star Wars, comentar cosetes sobre les pel·lis, i va sortir el nom de David Prowse. Escolta, i què s'ha fet el David Prowse? I el Marcos em va comentar que havia conegut a Sitges l'any 2004 i que tenia el seu telèfon.
I tenies el seu telèfon?
Sí, jo le conocí en Sitges i jo estava a punto de empezar un proyecto que era una película que se llamaba Amigos, que se estrenó en el 2011, y yo quería, bueno, me hacía mucha ilusión que David Prowse, el auténtico Darth Vader, apareciera en esa película. Se lo comenté, le pedí el teléfono, pero por problemas de agenda eso nunca pudo ser. Entonces quedó siempre esa espinita clavada de hacer algo con él. Entonces, bueno, pues junto con Tony decidimos que, ¿por qué no hacemos algo con él? ¿No?
Hi ha un moment, diríem que a la història del cinema, que forma part de la memòria col·lectiva, no només d'una generació, sinó de moltes, que és aquest.
He told me you killed him. No, I am the father.
Aquesta música. David Prowse és l'home darrere la màscara. Però a les pel·lícules de Star Wars no li descobrim ni la veu ni la cara. El documental s'explica que la veu no és la seva, és de James Earl Jones, que té una veu esplèndida, perquè tenia un accent molt marcat de la zona on vivia. I en l'únic moment que veiem la cara de Darth Vader, tampoc no es cullen la seva. Quan signa el contracte, vostè ja sap que això serà així?
No, jo no ho sabia. No tenia ni idea. No tenia ni idea de què és el que estava passant a la pel·lícula. Sabia que jo faria el diàleg, però en aquell moment, encara que tot el que jo deia era senzillament, em deien, ho estàs fent bé, se suposa que per la reproducció no va ser bo, perquè se suposa que tot ve de darrere la màscara. I aleshores jo li deia al George, què farem? I em deia, no et preocupis, anirem als estudis i registrarem tot el diàleg. I això ho vaig fer fins a un cert punt, el tema de reenregistrar, però després van tornar als Estats Units per acabar la pel·lícula i en allà ho van canviar tot. Varen, doncs, utilitzar la veu d'aquest altre actor per fer el meu diàleg.
I quan es va assabentar? Quan va veure la pel·lícula en pantalla?
Fins que vaig veure la pel·lícula, no me'n vaig assabentar.
Carai. Déu-n'hi-do.
Wow.
Déu-n'hi-do. Vaja, això es deixa molt clar al documental, eh? Perquè ho tinguin clar. Això es va veure... Es veu molt clar el documental, que vostè no s'assabenta de res fins que veu les seves imatges per televisió, per al cinema, i diu, aquesta veu no és la meva.
Amb la veu d'un altre, exactament.
El documental deixa clar una cosa, que és que la relació no existeix entre George Lucas ni Lucasfilms, que és la productora, amb vostè, perquè, i es veu també durant el reportatge, durant el documental, que l'acusaven de filtrar detalls a la premsa, mentre el documental el que fa és desmuntar aquesta tesi. Malgrat tot, veient el documental, un diria que vostè el van boicotejar durant el rodatge del Retorn del Jedi. Té aquesta sensació?
No voldria entrar aquí en una polèmica pel que fa a la meva relació amb en George Lucas. Per part meva, ell era el director i jo era l'actor. I em venia raonablement bé amb el George i, evidentment, amb Kirchner també. I amb el Richard Mark a la tercera pel·lícula. No vaig tenir cap problema amb cap d'ells.
Vostè deu ser de les poques persones en la història del cinema que se'l reconeix quan es vesteix del personatge. Perquè si va pel carrer ningú el coneix, o molt poca gent el coneix, i si m'escolten la veu, tampoc el reconeixeran.
Probablement això és molt bo, que no em reconeguin quan no vaig disfressar. Perquè això no et reconeguin a tot arreu. A mi m'agrada el reconeixement, evidentment,
Ara
hi ha èpoques de la teva vida en què estàs millor sense ser reconegut pel carrer.
Escolti'm, com en definiria vostè a Darth Vader?
He is the ultimate screen villain.
Mira, és el dolent més dolent de totes les èpoques. És un paper meravellós. És un paper meravellós, això de fer de dolent més dolent de totes les èpoques. I em sento molt honorat d'haver-ho fet.
Digui la veritat, David Prowse, si a vostè el dia que va fer la primera imatge de Star Wars vestit de Darth Vader, li arriben a dir que vostè, anys més tard, estaria donant voltes pel món com a Darth Vader i que el seu personatge seria tan popularment conegut, em diria que estic boig?
M'hagués considerat, t'hagués considerat un embogit total. Jo, senzillament, anava a fer una pel·lícula i un altre paper de dolent, res més. Jo he fet moltíssims papers de dolent a la meva vida, però molt pocs d'ells han tingut l'impacte que ha tingut en Vader.
Ara parlava de ser dolent. El reconeixerem per això. El reconeixerem per la Guerra de les Galàxies, però el seu pas pel cinema de David Prowse és molt més que això. On se'l veu clarament, si volen veure David Prowse, el veuran a la Taronja Mecànica. Però va aparèixer a sèries com El Santo, a La Caça de la Pradera. Però els seus inicis són de monstres i Frankenstein especialment. Casino Royale, que és aquella pel·lícula al costat de David Niven, per exemple. El horror de Frankenstein. Frankenstein i el monstre de l'infern. Clar, deu ser més complicat demostrar els recursos com a actor actuant, diguem-ho, contínuament caracteritzat o sota una màscara, no?
Mira, jo no he tingut mai cap problema a l'hora de fer de dolent. Suposo que sóc un tipus de persona que fa el seu paper i tot el que faig, ho faig sense problemes. No tinc cap mena de problema a l'hora de transmetre, doncs, la dolenteria.
He de dir, i això els directors ho confirmaran, perquè surt en el seu documental, que aquest senyor va poder escollir per fer dos papers de la Guerra de les Galàxies. Podia escollir entre ser Darth Vader o...
Chewbacca.
O Chewbacca. O Chewbacca. Per què va escollir...
Well, they told me that Chewbacca was a hairy gorilla.
Em van dir que Chewbacca era un goril·la pelut i que estava, doncs, a la pel·lícula al costat dels bons. I vaig pensar, no, jo prefereixo ser Darth Vader, que és el més dolent de tots.
Clar, Chewbacca, que estava molt bé, ser Chewbacca. I vostè va optar...
I think Peter Mayhew made a marvelous job.
Peter va fer una feina meravellosa, de fer de Chewbacca.
Que, per cert, de Chewbacca en parlaven... Recordo que es va dir, és un altre documental aquest, que hi havia un jugador de bàsquet que es deia McNamara, però no sé si és una llegenda urbana o no, sobre qui era l'actor que feia de Chewbacca.
Era Peter Mayhew.
Peter Mayhew.
Peter Mayhew era l'actor que feia Chewbacca. Era una llegenda, la de McNamara.
No sabemos si Peter Mayhew jugó al baloncesto, pero era Peter Mayhew.
No, I wouldn't have thought Peter would play basketball.
No, segur que Peter no jugava a bàsquet, no.
He wasn't a very athletic man.
Perquè no era un home gaire atlètic, per dir la veritat.
Hi ha la primera part del documental va dedicat al personatge, a la figura de David Prowse, actor, i veiem una cosa que ens va sorprendre molt, que és que ell va optar a ser Superman, ¿no? ¿Y Marcos?
Sí, en un momento dado salió el casting de la película Superman y David optó a ese casting, pero finalmente le llamaron del estudio y le dijeron que bueno, no sería el protagonista de la película, pero sí iba a entrenar al protagonista de la película, que era Christopher Reeve.
I vostè el van fer entrenar a Christopher Reeve.
I trained Christopher Reeve.
Sí, el vaig entrenar, i tant.
I què tal va ser com a alumne?
I have never tried so hard.
Mai no vaig haver de fer tants esforços. Mai no vaig haver de fer tants esforços per tenir el paper de Superman. I em deien, escolta'm, no hi ha de cap manera un britànic pot ser Superman, perquè Superman forma part inherent de la cultura del còmic nord-americà. Has de ser nord-americà per ser Superman. No pot ser un britànic. De manera que finalment es van posar en contacte amb mi i em van dir, escolta'm, tenim ja el Superman que volem. És un tio que es diu Christopher Reeves. I vaig preguntar, i com és? I em van dir, doncs fa un parell de metres i pesa unes 200 lliures esterlines, que són molts quilos. I vaig pensar, no, està massa prim, amb aquesta alçada i aquest pes no pot ser un tio robust i musculós. No hi ha cap manera de que amb un home amb aquest físic pugui fer de Superman. I em van dir, tens raó, aquest és el nostre problema. I aleshores què? Jo què puc fer? Doncs volem construir aquests músculs. I ens has d'ajudar. I quin paper tinc aleshores? Doncs has de venir a Nord-Amèrica per entrenar-lo. I total que jo vaig ser l'entrenador de Christopher Reeves i vaig portar-lo al meu gimnàs per, doncs, construir aquella massa muscular.
Quanta estona el feia entrenar vostè, Christopher Reeves?
Entrenàvem, potser... Era cada dos dies durant 3 o 4 horetes, eh? Un parell d'hores cada dos dies. I era tot amb pesos,
Darth Vader, quants cops ha vist Darth Vader al cinema? Quants cops ha vist vostè les pel·lícules de Darth Vader?
Only about once.
Una vegada, ja n'hi ha prou. Evidentment, he vist les tres pel·lícules en les que he estat implicat, però jo no sóc un tipus de persona que torni enrere i enrere i enrere al passat per veure la mateixa cosa. La vaig veure les pel·lícules, les vaig gaudir i això forma part de la meva carrera.
Quants cops li han demanat a la vida que es posi la màscara de Darth Vader?
To play him.
To put on the mask.
Oh, very rare.
Molt poques vegades m'ho han demanat.
Ah, sí? Ni els fans?
Not even your fans?
No.
No m'ho han demanat.
Carai. Sí que sorprenent, això.
Sí.
No, Pep Prieto, bon dia, Pep.
Hola, bon dia.
Ell és un gran fan de la sèrie, és col·laborador del programa, i és un gran fan de Star Wars. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Jo, el primer que m'ha cridat l'atenció de David Prowse és que veient-li la presència física i escoltant-li la veu, no entenc massa perquè es va haver d'agafar un altre actor per treure-li la màscara a Darth Vader ni un actor de doblatge per posar-li la veu. Perquè, bàsicament, mirant-ho amb ell, tinc molta sensació de veure l'home darrere uniforme. Que això és un mèrit, perquè en molts casos, a la història del cinema, quan treus la màscara de grans personatges, t'emportes una decepció. I sorprèn molt també com, jo els diré abans, fora l'estudi, en els directors, que el seu viatge, en el fons, és el de qualsevol fan.
És a dir, jo tinc un fill de 7 anys que quan va acabar la Guerra de les Galàxies, suposo que impactat per Darth Vader, cosa que és comprensible quan ets petit, el primer que em va demanar és una foto de David Prowse. Perquè volia saber qui era l'home darrere la màscara. Crec que aquest documental fa justícia a aquesta idea, no?
Sí.
És treure una mica, posar-li cara al mal una mica.
És la gran pregunta que ens hem fet tota la nostra infància. Qui hi ha darrere aquella màscara? Jo crec que en el fons això és el que hem intentat, també Marcos i jo, averiguar i tot, jo crec que tota una generació de fans de Star Wars trobaran la resposta: qui és el veritable rostre, quin és el veritable rostre de Darth Vader en aquest documental, I Am Your Father.
Hi ha una dada que, esclar, els que ens agrada la saga, però no som malalts, de la saga, ens hem quedat molt sorpresos, i és que l'única imatge de tota la saga on es veu la cara de Darth Vader, quan li treuen la màscara, tampoc és ell, tampoc és David Prowse.
Sí, bueno, es algo que nos llamó bastante la atención y tanto Tony como yo supimos desde el primer momento que nos enteramos eso, que no era David Prowse quien interpretaba al Darth Vader sin máscara. Creíamos que tenía que tener una importancia en el documental.
Vostè s'havia quedat sorprès. També es va assabentar al cinema.
La veritat és que no me'n recordo gens d'això.
I don't remember the mask and somebody else has that.
No recordo que algú tingués, diguem, la cara, no que no fos la meva cara de Darth.
Yes, at the end of Return of the Jedi, when Luke Skywalker take off the mask,
Luke Skywalker treu la màscara, ja Sebastian Shaw, l'actor.
Estàs segur d'això?
Sí que estic segur, sí que n'estic segur. Però és que no me'n recordo, tu.
Dave ja està molt major i té alguns petits problemes de memòria.
Per cert, que no sé si vostè diu que ha vist una vegada només les tres pel·lícules on surt Darth Vader, però les altres tres noves que ens s'han fet a posteriori, les ha vist o no?
Have you seen them or not?
No.
No, no les he vistes. No.
Tampoc.
No, no cal.
I did episodes 4, 5 and 6.
Mira, jo vaig fer les versions 4, 5 i 6. Després van anar enrere en la 1, 2, 3, que van ser horroroses, Eren terribles pel·lícules, veritablement dolentes. I ara estan fent les 7, 8 i 9.
Que tampoc les pensa mirar.
Home, i tant, aquestes sí. Aquestes sí.
Aquestes, quan m'agradaria...
Mira, el que és molt estrany...
És que,
encara que, evidentment, jo estic molt ben connectat amb el món de la Guerra de les Galàxies, no m'han convidat als estudis per conèixer a ningú que estigui treballant amb les noves pel·lícules. Jo pensaria que, ostres, tindrien l'amabilitat de convidar-me. Van fer una gran festa abans doncs de les pel·lícules i a mi mai no em conviden a aquestes festes. I no sé si la festa era només per als que hi participen a la pel·lícula actual, però pensava, home, a mi em podrien convidar, no? Per a la nova pel·lícula.
És incomprensible, certament és incomprensible. Però si li pregunto què tal la resta d'actors de l'època, perquè estem parlant de noms com Mark Hamill, Carrie Fisher o Harrison Ford. Què tal la relació amb ells?
Very, very good.
És molt bona. És molt maca, una relació molt maca. M'avinc molt bé amb tots ells. Amb la Carrie Fisher la coneixia des de feia molt de temps abans de la pel·lícula, perquè jo vaig fer un espectacle amb la seva mare. La Debbie Reynolds. I veritablement, jo tenia un paper en el show de Debbie Reynolds. Però amb la Carrie tenia 16 o 17 quan la van portar.
I
estava intentant llançar-se com a cantant, i tenia una cançó que cantava i que acabava amb una nota altíssima, i normalment ens col·locàvem als passadissos al final de cada programa perquè la Debbie portava la Carrie i li demanava que cantés una cançó, i nosaltres sempre ens posàvem i dèiem, per favor que arribi a la nota tan alta al final de la cançó, per favor, pregàvem, i ella normalment no arribava a la tonalitat tan alta. Aquesta va ser la primera vegada que la vaig conèixer, tenia 16 anyets.
Això amb Carrie Fisher. I en Harrison Ford?
Harrison, I've had nothing whatsoever to do with Harrison.
Harrison, no tinc res a veure amb el Harrison, no, cap mena de relació amb ell. Va ser molt agradable treballar amb ell, però mai no vaig tornar-lo a veure, mai més vam tornar a coincidir amb res.
Amb Mark Hamill?
No, Mark tampoc.
En Chewbacca?
They're all over in America.
Però és que estan tots als Estats Units, i jo visc a Anglaterra.
I en Chewbacca, que és un altre personatge conegut, és el pròxim documental que hauríem de fer, perquè, clar, Chewbacca és com
però
vostè.
Chewbacca ara viu als Estats Units, eh? Mm-hmm. Ara viu als Estats Units, s'ha casat amb una americana.
Sí, però es troben sempre a les convencions de ciència-ficció. Peter Mayhew i David Prowse ho solen trobar.
Originàriament, el Chewbacca vivia molt al costat meu, a Anglaterra. A 10-15 minuts a peu. I després, com us dic, va conèixer aquesta senyora. Es va casar. I apa, cap als Estats Units, també.
Déu-n'hi-do quin barri que hi hagués visquent Darth Vader i Chewbacca. 15 minuts de diferència.
Sí, el mateix que carrer, tu.
Darth Vader i Chewbacca al mateix carrer.
No, no era el mateix carrer, però estava molt a prop. Molt a prop.
És obvi que el documental es deixa veure, i ho exagero, que el Darth Vader de Darth Vader és George Lucas. Exagerant-ho.
Pensem molt d'això.
És a dir, el documental sí que deixa clar que el reconeixement que ara se li dona a David Prowse com a Darth Vader li dona un documental, cosa que Lucasfilm, com a productora, i George Lucas no l'he donat. No sé, aquesta és l'empresa que vaig tenir jo veient el documental. No sé si tu també exactament igual.
Jo que vaig pensar és que faríem bé de reconèixer-ho com a part de l'imaginari, perquè al final és un gran homenatge a aquesta mitologia, i crec que, deixant de banda la figura de David Prowse, que és necessari reivindicar-la pel paper indiscutible que té la saga, crec que ells farien bé d'acollir-la com a pròpia i ensenyar-la al món, perquè al final és per sentir-se orgullós, no dona cap mala imatge de la companyia, al contrari.
No, que va, jo hi ha una... Jo crec que és una reivindicació a tots els fans, també, perquè nosaltres una cosa que ens va sorprendre molt va ser anar a la Star Wars Celebration, a la convenció oficial de Star Wars a Alemanya, fa 2 anys, a Essen, on tots els personatges més importants de Star Wars signaven autògrafs. I veies Mark Hamill, Carrie Fisher, Anthony Daniels...
Kenny Baker,
Peter Mayhew... I no hi havia Darth Vader, no estava David Prowse. Darth Vader, el personatge més important de la saga, no estava present. Va aparèixer, com és possible? Marcos i jo ens preguntàvem com és possible això, no?
Sí, ja no solo nosotros, també íbamos preguntando a los fans si sabían por qué o que creían que debía estar allí, y el 100% de las respuestas era: no entendemos por qué no está, debería estar aquí, él es Darth Vader.
Clar, és que...
El Darth Vader, que se puede decir que es el protagonista absoluto de la saga.
Clar. I has trobat alguna explicació? Heu trobat alguna explicació?
Más o menos,
sí. Sí, més o menys el documental s'intenten traçar unes línies de coses que van ocórrer al passat, que no sé si aquesta és la conseqüència, la no assistència de Dave Prowse a les convencions oficials. No sabem si és la conseqüència de lo que va ocórrer al passat. Nosaltres simplement posem els fets damunt la taula i que l'espectador pensi el que vulgui.
Sí. Hi ha un moment que un dels productors de la pel·lícula, al final del documental, explica que és perquè corria la brama que David Prowse parlava molt amb la premsa, i vosaltres, el Marcos concretament, crec que és, li diu que el Daily Mail, que és el diari que va publicar com s'acabava la saga... ha negat que ell fos la persona que va filtrar aquesta informació.
Correcte.
I un té la percepció de que és aquí on arrenca el mal, el pobre mal de David Prowse, que és que algú l'ha acusat que ell era el causant de que s'hagués filtrat a la premsa al final de la tercera pel·lícula del Jedi, no?
Claro, ahí está un poco el germen de la historia, ¿no? Acusan a David Prowse de haber filtrado una noticia que 35 años después dos mallorquines y un equipo que hay detrás ha hecho algo muy fácil, que es ir al periodista y decirle: oiga, ¿a quién le filtró usted esa noticia? Y nos dijo claramente: no fue David Prowse, fue otro miembro del equipo, era un extra o un chico que trabajaba ahí, pero seguro que no fue David Prowse.
Mira, el problema és que Lucas
too much control
té un excés de control sobre el que passava a la nissaga de la Guerra de les Galàxies des del començament.
I
cada any...
you know, the Star Wars celebration.
Cada any tenim una gran celebració, un gran esdeveniment celebratori de la Guerra de les Galàxies, i a mi no se'm convidava perquè el Lucas prohibia que se'm convidés.
This is something which is happening.
I això és una cosa que està succeint des de sempre. Aquest any, per exemple, han tingut aquesta celebració i un altre cop no m'han permès assistir-hi.
I
fos quina fos la causa originària,
no sé,
és una cosa que ha passat fa més de 20 anys, encara m'acusen d'això, és absolutament absurd.
El dubte és si aquest documental pot fer canviar la idea. És a dir, aquest documental no és un documental domèstic, és un documental que pot anar a nivell mundial perquè la figura de Darth Vader és mundial. Amb la qual cosa, teniu alguna esperança de que això pugui canviar després de que George Lucas o algú de Lucasfilms pugui veure el documental?
No hem de perdre l'esperança, això està clar. I sí que ens agradaria molt que aquest documental ajudés el David. Per exemple, sense anar més lluny, el juliol del 2016 es celebra la Star Wars Celebration a Londres. La seva ciutat. Seria meravellós que projectessin el documental i al final aparegués David Prowse a l'escenari. Seria un gran final.
Que no aniré, eh?
Ja t'han dit, ja han dit que no.
Sí, sí, ja m'han prohibit anar a la celebració del 2016.
Però bueno, haurem de veure quan es feia el documental. Esperem, ja esperem el documental, Mr. Vader. No em sigui dolent, Mr. Vader.
Creu amb els dits.
Cross fingers. Fingers
crossed. Creieu que George Lucas veurà el documental?
Gran pregunta. Nos gustaría que sí. Nos gustaría que lo viera.
La meva aposta és que sí que ho veurà.
Jo crec que sí.
Perquè té una obsessió pel control, com deia el David, i veu tot el que es... Llegeix tot el que es diu i veu tot el que es fa.
Jo crec que sí. I, bueno, aparte, ellos han colaborado de alguna manera en la película cediendo algunas imágenes. Entonces, un tema contractual es que tienen que tener en su despacho la película y revisarla, por lo cual creo que sí que la verán.
Hi ha un fet que ens sorprèn del documental, que és que no es veu cap imatge real de les pel·lícules. És que no us han deixat tampoc l'opció de tenir fragments de pel·lícules?
No, Lucasfilm no deixa, no ven directament les pel·lícules. És molt complicat. No sé, jo crec que a televisió es pot, a nivell informatiu sí que es poden veure alguns fragments, però en aquest nivell no. És que ja directament, encara que tinguis una maleta replena de dubbers, no te deixen cap imatge.
Veieu en els crèdits, en cartells que van passant durant el documental insertats, hi ha un que diu que Lucasfilms ha declinat qualsevol comentari, qualsevol entrevista, George Lucas no vol fer declaracions, etcètera, etcètera. Uh-huh. No? Evidentment us va posar en contacte amb ells, esclar.
Sí, sí. Sí, sí. Amb George Lucas dos cops el van contactar i ell em va contestar molt amablement amb un mail que ja no concedia entrevistes, que esteu un poc ja retirat, i que ens desitjava molta sort amb el documental.
És molt important, Toni Marcos, saber, pels que no hagin anat a Sitges, quan es podrà veure aquest documental, si es comercialitzarà, si es passarà per televisió, si va a sales...
Sí, a partir del 20 de novembre s'estarà en sales, distribuïda per Alpha Pictures. Entonces, todavía no sabemos exactamente en qué número de sales, però sí, l'estreno de la película és el 20 de novembre.
El teniu venut ja també a televisions o no? Vaja, de fet, un dels productors IB3.
Sí,
IB3.
Som de Mallorca i ha estat senzill que IB3 col·laborés amb nosaltres.
Bueno, sembla un encert, entre altres coses, perquè apostar per un documental ja costa, apostar per un documental sobre Darth Vader costa una mica més, el que passa que el resultat jo crec que seran encantats sobre les produccions.
Hi ha hagut una aposta molt forta per part de les productores implicades, perquè, clar, arribem nosaltres allà amb un projecte com aquest, tan internacional, tan complex, i bé, es varen apostar per nosaltres i hem arribat fins aquí, no? I esperem que ara mateix està en procés de venda a televisions mundials, així que esperem, està en procés, encara no tenim cap feedback.
L'objectiu de la pel·lícula és que tingui un recorrido mundial. Creemos que no se tiene que quedar solo en el estado español, sino que tiene que salir mucho más allá. Ya no te hablo solo de Europa, sino estamos hablando de Estados Unidos, de Asia, bueno, el mundo entero.
20 de novembre, perquè deu ser l'època que es deu estrenar la setena, no, ja? Més o menys, eh?
S'estrena el dia 18 de desembre.
18 de desembre, és a dir, un mes abans sortirà ja el documental.
Un mes abans, I'm Your Father.
És
un aperitiu, diu.
Teniu bones esperances de cara a la nova pel·lícula o no, vosaltres?
Sí, nosaltres moltes esperances tenim. J.J. Abrams és un director que ens agrada. El Lauren Kasdan, que era el guionista original de les primeres, torna a estar allà. No sé, té bona pinta.
Sí, mira, tiene todos los ingredientes para que funcione la película, y tengo tanta fe que si yo salgo del cine y no me ha gustado la película, tengo que reiniciarme. Dejaré a mi pareja, o sea, me mudaré a otro lugar.
Hombre, és la primera de la saga
sense
buques.
Tendré que empezar
de
cero porque
perderé todo. És la primera de la saga sense buques, que això crec que alguns hi tenim certa.
Per cert, si alguna nova generació ha de començar a veure alguna pel·lícula, per quina comença? Per la primera? És a dir, és molt interessant saber-ho, això. Per les antigues o per les noves?
La 4.
Bueno, yo tengo la gente que empieza a verlas, les tengo un orden especial, se las pongo en un orden. Le digo que es 4, 5, 1, 2 y 3 y 6. Toma ya. Sí, muy estudiado.
Yo que t'ordre el coneixia.
Sí.
Però és cronològic, aquest ordre?
No.
Ben bé. Converteix una de les entregues en un flashback.
Exacto.
Cosa que fa funcionar molt bé,
Sí, jo funciona.
Ho he fet tot, aquesta
vida. Tu les criatures ho has fet.
Sí, jo sí.
4, 5, 1, 2 y 3, 6. És fantàstic.
És
l'ordre.
És un gran flashback, la 1, 2 i 3.
Exacte.
Funciona
molt bé.
De 6 hores.
Jo una pregunta que li vull fer al David.
Vinga.
Que abans ha fet referència al control que exerceix Boca sobre el producte. Jo li volia preguntar si va tenir la sensació que manava més ell a l'Imperi Contraataca i al Retorn del Jedi que Irving Keshner i Richard Marquand, que eren els directors oficials de les dues pel·lícules.
Well, I think yes, obviously.
Sí, evidentment que era així.
But he directed the first one.
Però ell va dirigir la primera i Kershner va fer la segona i tercera, però encara treballava sota la guia estricta de Lucas.
Escolta, vostè té fills. Quants cops els seus fills li han dit que digui jo sóc el teu pare?
No me l'han demanat mai. No m'han demanat mai dir això. Mai.
Doncs jo, que no sóc el seu fill, li demanaré que, ja que no hem pogut disfrutar de la seva veu en pantalla, avui aquí a RAC1 pugui dir la frase mítica de Darth Vader, que és: Luke, sóc el teu pare.
But Luke, I am your father.
Els bravos són d'així.
Meravellós.
Increïble.
Veieu com no feia falta en James Earl Jones?
We did not need to call him over.
Escolti'm, Darth Vader, que la força l'acompanyi,
May the force be with you.
Que la força t'acompanyi a tu també.
És una història fascinant, la d'aquest documental. És una persona que ningú la coneixeria, o molta poca gent la coneixeria pel carrer, que no li van posar la veu i que quan va mostrar la cara tampoc era la seva. Però és el personatge que durant les grans pel·lícules de Star Wars anava darrere d'una màscara espantosa, horrorosa, amb una túnica negra espantosa i horrorosa, i que ens feia por d'una manera espantosa i horrorosa a tots aquells que miraven la sèrie, la saga de Star Wars. Senyor Prou, ha estat un plaer, de debò.
I mean, things...
Vull dir algunes coses.
Digui. And that is... I've had a very, very, very interesting career.
He tingut una carrera molt i molt interessant.
Being registered as a crippled child.
Des de ser un infant doncs, afectat d'artritis, per esdevenir un campió d'halterofília, fent pel·lícules per a la televisió i per a la gran pantalla, he estat amb algunes de les grans pel·lícules de totes les èpoques. I em sento molt agraït, molt i molt agraït, de totes les persones amb qui he treballat. I amb qui continuo treballant, de fet. Jo estic ara en un estat molt feliç de la meva vida. Viatjo arreu del món. I puc estar en un lloc diferent del món cada vegada, doncs, amb convencions, i la gent ve en milers per veure'm i perquè els signi autògrafs. Vaig fer el cap de setmana passat a Manchester un gran esdeveniment amb 3.000 persones, i aquest cap de setmana els grans rap de Nord-Amèrica, i estic aquí avui i demà ens n'anem als grans ràpids. És a dir, sempre hi ha entre 3.000 i 5.000 persones en qualsevol esdeveniment on hi soc. És a dir, que em sento molt agraït i molt content. I com et dic, jo em sento profundament agraït per tot això.
Ha estat un plaer. Senyor Prous, benvingut a Catalunya. Fins molt aviat. Moltes gràcies. Gràcies, un plaer.
Torneu-me a convidar, sobretot.
Com vostè vulgui, pot venir aquí a seure aquí. Escolti'm, cap tipus de problema. I Toni Bastard i Marcos Cabotà, que són els directors i els que han aconseguit aquesta petita joia documental que s'estrenarà el 20 de novembre en sales. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Gràcies, Pep. Fins demà.
Fins demà.
Jo és que no sé fer això. No, que fatal, això és fatal. Ja s'ha d'encostipat.
D'aquí uns moments, Àngel Llàcer.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.